Hola, bon dia. Som Radio Termes de Sabadell. En el programa d'avui us portem moltes notícies, entrevistes i l'actualitat que ens interessa als joves. Al meu costat, la Nerea. Hola, Nerea, bon dia.
Hola, bon dia, Laura. Jo som a Divendres i ara és el moment de conèixer les notícies que ens han preparat els nostres periodistes. Comencem. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation. La primera notícia d'avui és la Fira Medieval per les nostres periodistes Guimín i Lídia.
La Fira Medieval de Sabadell és una festa i mercat medieval de Sabadell. Es celebra al barri de les Termes. Aquest any 2018 es celebra aquest cap de setmana.
El divendres 18 a les 5 de la tarda es celebraran uns jocs de fusta al carrer Sant Quirze i al parc d'atraccions infantil als jardins de la Fundació de la Caixa. El dissabte, al matí, a les 10 i mitja, explicaran històries que recreen l'època medieval. A les 5 faran una visita guiada per Sabadell i a les 9 faran danses de la Índia. I el dia 20, el diumenge, a les 10 i mitja, faran demostracions d'oficis i tallers. A la tarda, a les 5, faran un cercaviles musical i finalment, a les 9, s'acabarà la festa.
Està clar que aquesta festa no ens ho perdrem, veritat, Laura?
Oi que no? Estic esperant per el cap de setmana.
Vale, i ara continuem amb la següent notícia del Dia de l'Orgull Gay.
Ahir, 17 de maig de 2018, dia LGTB. Mig centenar de persones es concentren a Txecua, en defensa del col·lectiu trans. També, un tres de persones LGTB revelen de forma lliure la seva respectiva identitat sexual, ja sigui lesbiana, gay, bisexual, transexual...
Un exemple d'implicació és com a Kansas i Oklahoma, que han aprovat un vot religiós a l'adopció homosexual. Ahir només va ser un comens, encara queda molta lluita per aconseguir la total normalització de la llibertat sexual. En 2018, és a dir, aquest any, hi haurà moltes manifestacions a Espanya, com a Barcelona el 23 de juny, a Sitges el 12 de juny i a Tenerife del 5 al 10 de juny i a molts més altres llocs.
A continuació, la notícia de la sentència de la Manada per la Rosa i la Míriam.
La Manada, què és? La Manada és el grup d'homes acusats de violar a una dona de 18 anys en les festes de Sant Fermín de 2016. La condemna, no obstant, no serà per agressió sexual ni per violació, sinó per abús sexual, un concepte que rebaixa les penes màximes i que genera reaccions diferents. Cal recalcar que dos dels integrants del grup eren un militar i l'altre guàrdia civil. La condemna a la Manada és per abús sexual, segons l'article 181.3. Això significa que el tribunal declara que sí que hi ha d'haver consentiment de la víctima, però aquest va ser aprofitat per la situació de superioritat. La sentència considera que no hi ha d'haver violació per als quals els possibles 23 anys de condemna previst, en el primer cas, la condemna queda de 9 anys. Però s'ha presentat una apel·lació al Tribunal de Justícia per tornar a revisar la condemna.
La gent opina que això és una violència, que a veure si els agrada que li fessin el mateix a ells. I per això es van manifestar pel dret de les dones. El passat 10 de maig es van manifestar per la violència de la Manada a una noia. Les manifestacions van ser en Madrid, Barcelona, Huesca, Leo, Sevilla, Alicant, Galícia, Andalusia i Pamplona.
Doncs esperem que aquesta revisió de la condemna faci finalment justícia.
Ara tenim la següent notícia que denominem el seductor estafador per les nostres periodistes Lucía i Corina.
El passat diumenge 6 de maig quedava detingut a Barcelona Albert Caballé Urtín, l'embaucador de 36 anys que acumula 17 denúncies de dones amb les quals contactava per internet.
El modus operandi del presumpte estafador consistia en iniciar una relació amb dones de mitjana edat, utilitzant una falsa identitat. ja que es feia conèixer com a Tito, Mike o Kylie i es feia passar per advocat, executiu i agent immobiliari. D'aquesta manera es guanyava la seva confiança, la seduïa i sota algun pretext els demanava diners, aprofitant així per extreure objectes de valor, targetes de crèdit i números de comptes.
Finalment, l'han deixat en llibertat amb càrrecs per delicte d'estafa.
A continuació, per les nostres corresponsals de Lisboa, Carolina i Marta, una notícia més positiva, Eurovisió.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés. Cuando besas mi frente...
El passat dissabte es va celebrar el famós concurs d'Eurovisió a Lisboa, Portugal. Els resultats van ser aquests.
En primera posició tenim Israel. Israel va aconseguir 529 punts amb la cançó Toy. La representació la va dur a terme la cantant Neta. A continuació i en segona posició tenim a Eleni Fureira amb la cançó Fuego. Representava a Xipre. La noia va aconseguir 436 punts, que no està gens malament. Seguit d'aquest país, tenim Àustria, amb 342 punts, i amb el cantant César Samson, la cançó que va cantar va ser Nobody But You. Alemanya, Itàlia, Txèquia, Suècia, Estònia, Albània... Van ser els següents països que no van quedar en pòdium, però on va quedar Espanya?
Doncs, per a tots vosaltres, Espanya va quedar a la posició número 23 de 26 països participants amb la cançó Tu Canción, representada per la famosa parella d'enamorats. Bueno, encara que ara diuen que no estan tan enamorats. Amaia Romero i Alfred García van aconseguir 61 punts. Passant de la classificació, resoldrem per últim una de les preguntes que estan bullint a les xarxes socials.
Què fa Austràlia a Eurovisió? Austràlia està a Eurovisió perquè cada any un país està convidat a Eurovisió. Un país que, com sabeu, no està a Europa. Nois i noies, esperem que us hagi agradat i que us hagi resultat interessant, ja que és un tema que molta gent comenta.
Un país convidat, oi? Més competència, no?
És clar que sí.
Bé, fins aquí la primera part del programa.
Us deixem amb música i després més periodistes. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby, I...
Molt bon dia a tots. Després de la música, tornem amb el programa. Ja sabeu que estem escoltant Radio Termes, la ràdio més jove de Catalunya. I en aquesta segona part us acompanyarem l'Aina. Hola.
Hola, bon dia, Gerard. Ara ens arriba el temps d'oci. Parlarem molt de cinema, de música trap i de viatges. Comencem amb el programa. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets close, yeah. She pulls me in enough to keep me guessing. La primera notícia ens acosta una mica més al cinema, amb els companys Adrián i Gerard.
Deadpool 2, ja als cinemes. Avui s'estrena l'esperada seqüela de la pel·lícula Deadpool. Aquesta primera pel·lícula va generar molta expectació, i va rebre molt bones crítiques per part del seu públic. Els fans fa 2 anys que esperen aquesta continuació de la increïble història de Marvel, la qual explica la història d'un home separat amb una filla que té problemes econòmics i una greu malaltia mortal que només es pot solucionar amb forts tractaments. Aquests tractaments finalment acaben afectant el nostre protagonista i aquest es converteix en una persona immortal. Quan aconsegueix aquesta habilitat, decideix utilitzar-la contra el mal i les persones que ell considera amb el seu característic tratge vermell i negre i les seves espases. Nosaltres recomanem molt anar aquest cap de setmana a veure aquesta segona part i esperem que us agradi tant com a nosaltres. I ara us deixo amb el meu company Gerard.
Jo us adentraré una mica a la vida de l'actor que interpreta Deadpool, el protagonista. Aquest es diu Ryan Rodney Reynolds, té 41 anys i va néixer a Canadà. Actualment està casat amb l'actriu Blake Lively i té 2 fills amb ella. Els petits es diuen James Reynolds, amb 4 anys, i Inés Reynolds, amb 2 anys. El seu debut com a actor va ser entre el 1998 i el 2001, amb la pel·lícula Two Guys and a Girl. Però el 2011 va fracassar estrepitosament amb el film de Llanterna Verda. Finalment ha triomfat amb les 2 pel·lícules de Deadpool, que, com ja hem dit, s'estrena avui la segona part. La següent notícia parla de la música trap i ens l'introduirà els nostres productors musicals, Àlex, Daniel i Roger. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah.
El trap és un subgènere musical originat en 1990 en el sud dels Estats Units. Es caracteritza per la seva lletra agressiva i ús constant de subbaixos. Un dels trappers més coneguts és Benito Antonio Martínez Ocasio, o també conegut com Bad Bunny.
Ara parlaré de Bad Bunny. Aquest cantant va néixer el 10 de març de 1994 a la ciutat de San Juan, Puerto Rico. Ell va aconseguir en un any ser reconegut per tot el món. Amb l'ajuda d'Arcángel van aconseguir milions de visites a YouTube. Els seus temes musicals són els més reconeguts i cantats, com ara el tema Soy Peor. Bad Bunny va guanyar premis al millor cantat jove urbà, millor cançó urbana i artista revelació. A més, és considerat el millor cantat del trap.
Els trappers més famosos del moment són Bad Bunny, 21 Savage, Lil Uzi, Arcángel, Brian Myers i Anuel AA. Els hits més importants són Soy Peor, Bank Account, Money Longer, El Granjero, Ojalá i 47. I un altre trapper important és el rei de los Nigomoti, que té 2 temes, que són El Habló i un altre que és El Singón, que va sortir fa poc.
I parlant de grans artistes, com un que ha dit el meu company, a Emmanuel Gasmi Santiago, més conegut com Anuel AA, que ha passat molt de temps a la presó i ara ha sortit i la gent diu que retirarà molts trapers. Va començar el 2010 i segueix pujant com l'espuma.
Continuem amb la música, amb les companyes directores i productores de videoclips, amb unes petites disputes entre artistes, Aina i Valeria, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Katy Perry i Taylor Swift fan les paus.
El passat 9 de maig, Taylor Swift i Katy Perry fan les paus després de 3 anys sense parlar-se.
Entre 2009 i 2011, Katy Perry i Taylor Swift eren amigues. Queda demostrat en fotos i vídeos del seu Twitter, d'on fins i tot es felicitaven pel seu aniversari.
En 2012, Katy Perry va començar a sortir amb John Mayer, l'ex-nòvio de Taylor Swift. Quan ho va deixar, Taylor Swift li va dedicar una cançó anomenada Dear John.
Tot estava bé entre elles, però la seva amistat es va anar desapareixent per culpa del treball. Taylor Swift portava a 3 ballarins de Katy Perry a la seva gira.
Katy Perry es va posar en contacte amb els 3 ballarins i aquest se'n va anar a la gira de Katy Perry, quan es van començar a avorrir de la gira de Taylor Swift.
Taylor va començar a dir que Katy li havia boicotejat la seva gira. després de molts anys discutint i barallant-se, es van adonar que ja era hora de canviar.
El dia d'avui, les dues estan intentant arreglar les coses i aconseguir l'amistat que tenien abans.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Falten poc temps per les vacances i us parlarem sobre uns quants viatges amb l'Aitor i l'Hugo.
Un lloc molt recomanable per viatjar és Itàlia, Roma, on podeu anar i gaudir dels seus gelats, descobrir l'antiga civilització romana i visitar el Coliseu i el Vaticà. També podeu anar a Venècia. Si heu estat seguint l'actualitat, sabeu que Venècia s'està enfonsant i per això no tothom pot anar-hi ara. Si teniu sort, podreu visitar-la, no us en penedireu. Uns altres llocs bonics per visitar és Florència, una ciutat de les més poblades i compta amb canals per poder passejar com a Venècia. La Toscana, sobretot, no podeu oblidar anar a la Torre de Pisa, un edifici molt particular per la seva inclinació. Ara, el meu company us parlarà sobre França.
Un altre lloc on podeu anar és França, que és un país molt bonic. A França hi ha molts llocs per visitar, com la Torre Eiffel, la Catedral Notre-Dame i Disneyland París. A França la gastronomia és molt bona i compta amb els millors cafès i croissants del món. Una ciutat que heu de visitar sí o sí és París. És la capital de França i és la ciutat més bonica de tota França. No deixeu de visitar el Museu de Louvre i admirar el quadre de la Mona Lisa.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Châtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa, da, pa, 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 da. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur.
Ei, molt bon dia a tothom, us parlem des de Ràdio Les Termes i ja sabeu que ara comença l'esport.
Comencem per recordar el que està a punt d'acabar, la Lliga 2017-2018. Amb els nostres periodistes Manel i Josep.
A una jornada per acabar la Lliga, aquesta és la classificació. El Barça va primer amb 90 punts, el segon és l'Atlètic de Madrid amb 78 punts i el tercer és el Real Madrid amb 75 punts. Els tres equips que baixen a la segona són el Màlaga, les Palmes i el Deport. El golejador de la Lliga és Messi i el segueix Cristiano Ronaldo, que està empatat amb Luis Suárez.
I continuarem parlant de futbol amb els nostres especialistes, Elias, Anas i Fabián.
L'Atlètic de Madrid va guanyar la final d'Europa League, guanyant el Marsella 3-0, amb dos gols de Griezmann i un de Gavi. El dia 26 de maig es celebrarà la final de la UEFA Champions League amb el partit de Real Madrid versus Liverpool. Amb un partit menys, Messi, amb 34 gols, superant amb dos a Salah, aconsegueix la bota d'or.
Doncs ara es parlaré sobre el Mundial de Rússia 2018, que per nosaltres els favorits per guanyar aquest títol són França, Argentina, Brasil o Alemanya. Un d'aquests jugadors que es perden al Mundial són Dani Alves per una lesió, Koscielny per una altra i un últim que va ser Pablo Guerrero, que es va per dopatge. I per a nosaltres els millors jugadors d'aquest Mundial són Salah, Messi, Cristiano, James e Iniesta.
I ara us direm els possibles fitxatges de la temporada 2018-2019. Griezmann podria anar al Barça, Neymar al Madrid, que ara encara no se sap, i Jerry Mina el podrien cedir, i Klopp està interessat en Dembélé. I Madrid busca aquest any un fitxatge galàctic. Emery es vol anar del PSG i estan pensant en fitxar a Luis Enrique i la retirada de Iniesta.
Passem al bàsquet. Parlem de l'Eurolliga, on el Real Madrid podria guanyar i, com no, ens anem als Estats Units amb la NBA.
En l'Euroliga, tot i que no té la competitivitat que té la NBA, cada cop està adquirint més importància i tenim un equip espanyol a la Final Four, el Real Madrid, el que té com a contrincant el Fenerbahçe, el Zalgirit i el CSKA.
En la Lliga 2017-2018 de la NBA, com les principals estadístiques, hem trobat els punts en els que guanya James Harden, que té una mitja de 30 punts per partit, Anthony Davis, que té una mitja de 28, i LeBron James, una mitja de 27. També tenim les estadístiques de taps, en la qual està primer Anthony Davis, amb 3 taps per partit, que això és molt, Clint Capela, amb 2, i Miles Turner, amb dos taps també. A més, hi ha els tirs de camp, que guanya Clint Capela, que té 65,25, de Andre Jordan, que té 65, Montrezl Harrell, 63, després de tirs de 3 punts, guanya Darrell Collison, que està als Pacers, amb 46 punts, Reggie Bullock, que està a Detroit, amb 45, Otto Porter, que està als Wizards, amb 44.
I per últim, els tirs lliures, on Stephen Curry, del Golden State Warriors, és el primer amb 92,03% de ser per tir lliure.
Quin és el vostre jugador favorit per guanyar l'anell de la NBA aquest any?
Jo confio en Stephen Curry i crec que Warriors podrà remuntar.
Jo confio en James Harden.
Acabem passant-nos dels eSports amb el nostre especialista Jordan.
Bueno, us faré el resum de finalistes de l'abril del Counter-Strike. Doncs el guanyador del Counter-Strike d'abril són els The Titans, que s'emporten 400 euros de premi. En segona posició, els eCorps, que s'emporten 200 de subcampió mensual. I el tercer lloc del pòdium de Counter-Strike és el Peter's Team. També us parlaré sobre el FIFA 18. Gra Lion, 10, de l'equip Mad Lions FC, s'ha imposat sobre un imparable Andoni PM, de Movistar Riders, que tornava de recuperar la seva plaça a la gran final. Gra Lion ha demostrat que la seva entrada als eSports ha fet que pugui tenir una plaça a la competició mundial FIFA i World Cup. I per últim, ahir va ser la revelació mundial de Call of Duty Black Ops 4. Té pinta de ser el millor joc competitiu de la història, combinat amb un mode Battle Royale. La millora de gràfics d'última generació farà d'aquest joc un multijugador increïble i uns zombis d'alta qualitat.
Aquí finalitza el nostre programa. Desitgem que us hagi agradat.
Ja sabeu, 23 dies per les vacances. Adeu.